Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'anomenat soroll informatiu s'aguditza en casos d'emergència o en situacions d'alerta sanitària. L'expansió del virus coronavirus, que ja afecta una trentena de països d'arreu del món, ha vingut acompanyada de notícies falses o rumors al voltant de la malaltia, però també d'una certa discriminació cap a la comunitat xinesa. Després de la carta falsa que està circulant en barris com Torre Romeu i la crida que ha fet l'Ajuntament a no fer cas a rumors infundats, avui Ràdio Sabadell ha volgut copsar de primera mà com estan vivint la crisi del coronavirus els xinesos residents a la ciutat. En part, admeten que el desconeixement sobre el virus i la seva incidència els està perjudicant. Així ho explica Win, de l'establiment del mateix nom al carrer Tres Creus.
Creo que hay que combatir al virus, no a la persona.
Precisament per saber què hi ha de veritat i de mentida al voltant de les notícies que circulen sobre el coronavirus, avui al Notícies Migdia conversarem amb Marc Argemí, un sabadellenc expert en desmuntar rumors.
Titulars.
Bon dia.
Bon dia.
El Partit Popular porta a la justícia la compra de l'art tèxtil.
El president del partit i exregidor Esteban Gessa ha anunciat avui la presentació d'una denúncia contra Matías Serracán i Juli Fernández, alcalde i tinent d'alcalde, en el moment de l'operació. També ha exigit investigar quins tècnics van signar l'informe que avalava la compra de l'antiga fàbrica per 3,2 milions d'euros per poder citar-los a declarar.
Avui, 6 de febrer, és el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina.
Una pràctica que a dia d'avui afecta 140 milions de dones al món. Mariam Macà, presidenta de l'Associació de Dones Africanes de Sabadell, ha reclamat més formació pels Mossos, els professionals de la salut i els serveis socials per acabar amb l'ablació.
Fa tot just uns minuts ha acabat la presentació dels dos últims reforços d'hivern del Centre d'Esport Sabadell. Són Carlos Beitia i Xiquero Ferinjauregui.
Tots dos, de fet, ja van entrar a la convocatòria en el darrer partit a casa contra l'Hércules i podrien repetir diumenge a la Nucía. Un equip, el de César Ferrando, que ahir es va posar el dia guanyant per 2-1 al Lleida Esportiu en els 76 minuts que restaven per jugar del duel ajornat pel temporal Glòria. En parlarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Dolors Ballart, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Dijous ha marcat de nou per l'ambient assolellat. Només avui com a novetat tenim la presència d'algun interval de núvol baix a punts del litoral, sobretot de les comarques de Tarragona. Seran força trencats al centre del dia, però novament a partir del vespre podran guanyar terreny a la meitat sud del sector i també afectar altres sectors de la costa i puntualment de la prelitoral. Avui amb temperatures màximes que esperem que es mantinguin semblants o pugin una mica al centre del dia, valors que doncs, puntualment arribaran fins als 17 o els 18 graus a la zona del litoral. Demà, de moment, pocs canvis, tot i que amb la presència alguns intervals de núvols de nou baixos al litoral i prelitoral, sobretot a les comarques del sud, i també alguns núvols alts i mitjans, núvols que al matí seran més prims, però a la tarda esperem que es vagin fent més espessos, deixin el cel una miqueta més tapat, però de moment sense precipitacions. En conjunt, les temperatures demà seran semblants o amb tendència a pujar lleugerament al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Els principals problemes els trobem a l'AP7 a l'altura de Bàscara, Girona, perquè a conseqüència d'un accident s'han hagut de tallar dos carrils i això provoca algunes retencions en direcció a Tarragona. I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el Borja Mariano. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que pels danys produïts pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Massanet-Massanes. S'ha habilitat per un servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'aparició del coronavirus, que ja s'ha expandit per 28 països del món, ha vingut acompanyada d'un munt de rumors sobre el que comporta la malaltia, però també d'atacs directes cap a la comunitat xinesa. En els últims dies està circulant una carta al barri de Torre Romeu on s'apunta que el virus té l'origen en un mercat de carrer on hi havia animals infectats i que l'Organització Mundial de la Salut recomana no consumir productes de la Xina. La carta està assignada, de fet, pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, però el cert és que aquest ministeri com a tal ja no existeix.
Malgrat la ràpida expansió del coronavirus amb origen a la localitat xinesa de Wuhan, l'OMS no ha fet cap mena de restricció en relació als intercanvis comercials amb el gegant asiàtic, i és que el virus ens transmet de persona a persona i, per tant, els productes no corren cap risc d'infecció. Tot i això, en aquesta carta, que s'ha fet arribar a les bústies dels domicilis de Torre Romeu, es demana no consumir productes procedents de la Xina i que es distribueixen per cadenes de supermercats com Dia, Lidl, Aldi, Consumo, Supersol. Des del portal digital maldita.es ja s'ha volgut desmentir aquesta notícia falsa, ja que cap autoritat sanitària ha emès les presumptes recomanacions que es fan a la missiva. Per tant, l'Ajuntament de Sabadell ha llançat un missatge a través de la xarxa social Twitter demanant a la població no fer cas a determinats rumors. El consistori recorda que aquest tipus de rumors no s'han de tenir en compte i que sempre s'ha de buscar informació a través dels canals oficials. A més, demana explícitament no fer boicots ni discriminacions a la comunitat xinesa.
I és que ja s'està parlant del concepte xinofòbia arran de l'aparició del coronavirus en el país asiàtic, però ho senten així des dels establiments regentats per xinesos a Sabadell. Avui l'emissora municipal ha sortit al carrer per comprovar com està vivint aquest col·lectiu l'impacte del coronavirus als seus negocis.
Els locals del centre de Sabadell diuen que no estan notant de moment un descens en el nombre de clients a causa del coronavirus. Així ho assegura la Win, propietària del Bazar Windows, ubicat al carrer Tres Creus.
Aquí nosotros, de momento, en el centro, no hemos tenido ningún problema. La gente es muy amable.
Un dels propietaris del Bazar Perfecte de Kiu, el Yang, afirma que no estan patint una reducció de les vendes.
Nosotros no fuimos en China. No viajamos, pues aquí lado tampoco hay nadie que fui en la China, pues no notamos.
Així tot, sí que es donen casos de discriminació. La Yashin San, propietària del bar ZT Centre, diu que sí que ha viscut alguna situació incòmoda.
Que passa la noche y a Barcelona a un bar tomar algo, si un bar no es un nuestro país el normal, un bar español y tal. Y el camarero, no sé si porque tiene mal humor o que está mal del día, pero nos sirve muy raro, con un ambiente raro. Y nos toma un café con leche y un manzanilla, pero es como sirve un poquito lejos de nuestra mesa.
Per altra banda, el Carlos Cuy, propietari del Lleó d'Or, ubicat al carrer Sol i Padrís, valora que no s'ha viscut cap actitud racista en el seu restaurant, però sí que ha conegut diferents casos de discriminació.
Pues aquí, per lo menys, al meu bar no. Al meu bar no, nosaltres, no sé, la gent és com sempre igual, però sí que hi ha gent del meu entorn que he vist per xarxes socials que sí que he vist que ha tingut algun problema amb això, de la gent que, bueno, que els evita o els hi diuen coses. Bueno, i al carrer sí que escoltes alguna cosa, però bueno.
En definitiva, els negocis regentats per xinesos al centre de Sabadell no han notat de manera sensible una reacció de rebuig per part dels clients, però sí que s'han donat incidents puntuals.
I com es combaten totes les notícies fake que estan circulant al voltant del coronavirus i com està afectant això a la comunitat xinesa? Avui en parlem amb el sabadellenc Marc Carjamí, llicenciat en periodisme i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una tesi sobre la credibilitat dels rumors i les notícies. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La quantitat d'informació que actualment circula és infinita i enmig de notícies reals apareixen les anomenades fake news. El coronavirus no n'és l'excepció. Què podem fer per comprovar la veracitat de la informació que consumim al voltant d'aquest tema?
A veure, el coronavirus és un cas més en el qual es veu de seguida, és una oportunitat molt bona per comprovar de quina manera circulen informacions falses i de quina manera nosaltres mateixos ens desinformem. D'acord? De vegades entenent malament les coses que ens diuen. Podem fer moltíssimes coses. Jo, si em permets, em conformaria amb, o si em preguntés, em conformaria amb tres preguntes que la gent es pot fer abans de consumir informació quan estem en una situació així. Aleshores, la primera és una pregunta sobre les fonts de la informació, la segona és sobre la manera de digerir la informació, i la tercera és una reflexió sobre la caducitat del producte, val? De quan és aquesta informació. Si et sembla...
Ens endinsem una mica en les tres preguntes.
Sí. Bueno, la primera, les fonts d'informació, està clar. Hi ha moltíssimes fonts. La font d'informació és els noms i cognoms de qui està emetent, no? El nom del mitjà de comunicació, el nom de la persona que ens afirma una cosa. En aquestes situacions, criteris molt senzills. Un és les fonts oficials, el Ministeri de Sanitat, si diu alguna cosa, dirà a la seva pàgina web, no ho dirà a través d'un WhatsApp. I llavors hi ha uns llocs oficials on publiquen coses. Si preguntem a un metge, que el metge sigui expert en la matèria. Alguns mitjans de comunicació han fet entrevistes a traumatòlegs o cirurgians, que seran molt bons pues arreglant braços trencats, però que no necessàriament han de ser experts en qüestions com la que ens ocupa. No? Uh-huh. I després... respecte als mitjans de comunicació, està circulant molta desinformació que creen mitjans de comunicació convencionals. De quina forma la creen? Plantejant hipòtesis extremes. No? Fins on es pot arribar, quin pot ser el risc. Totes les hipòtesis extremes, la meva recomanació és que agafem una certa distància, d'acord? Uh-huh. Hi ha molt d'alarmisme, que més que contacte amb la realitat és una voluntat de vendre diaris o de retenir l'audiència. Aquest és el primer punt de les fonts. El segon és com interpretem tot el que estem rebent. Hi ha un enemic que tenim nosaltres, que és l'ansietat informativa. Realment hi ha una informació que no és tota, que no sabem, hi ha una certa incertesa respecte al que pot passar o com es pot difondre el coronavirus. Ara mateix amb mobile doncs hi ha dubtes de si hi ha alguna empresa que no hi anirà sí. per aquesta qüestió. Però sí que sí que facilita molt distingir el cert d'allò fals, no deixar-se endur aquesta ansietat informativa d'admetre que estarem uns dies doncs amb una informació fiable més aviat baixa, d'acord? Fins que no les autoritats sanitàries no confirmin coses, tot el que puguem comentar moltes vegades no ens afegeix res de nou. I en concret ajuda molt no redifondre tot el permès alarmant que sigui. Abans de fer un forward, un reenviament de WhatsApp o cadenes de missatges, tallar-les. I anar abans de reenviar-lo, anar a la font oficial i veure si això és cert o no. I l'última cosa que volia comentar és un cert entreteniment que és, sobretot en coses que ens arribin, que siguin d'imatge o de vídeo, fer cerques també a través de Google mateix pot anar bé de si aquella imatge correspon exactament a tot el cas del coronavirus, perquè bona part de les coses que circulen són certes però no responen al coronavirus sinó a altres casos, coses del 2016, de coses d'alguna celebració doncs en un altre país, unes fotos que diuen que són de Xina i no són de Xina sinó d'Alemanya. Respecte a les fotografies i respecte al text, una cosa molt pràctica també és copiar parts del text, posar-les a Google, fer la cerca, i moltes de les cadenes ja han circulat en altres crisis o en altres moments. Val? És a dir, les fonts, la interpretació que fem i la gestió del temps, de quan s'ha publicat la informació.
Clar. I com es pot desmuntar tot això? Perquè entenc que no tothom doncs es para 5 minuts a pensar doncs si tota la informació que ens arriba o que consumim és certa o no.
Sí, aquí la qüestió és que aquí hi ha una necessitat de que personalment un vulgui sortir d'aquí. És a dir, jo tinc molt poca esperança, a més els estudis ho demostren, que és en una situació com d'incertesa com la que genera el coronavirus, només surt de la desinformació qui s'espavila una mica a ell, d'acord? Perquè no podem, diguéssim, seria com intentar buidar el mar amb galledes d'aigua a dia d'avui si una autoritat volgués baixar el nivell de desinformació. Hi ha una cosa que sí que no és necessari contrastar tot perquè no tindríem temps o potser no ens vaga o no tenim... Però el que potser n'hi ha prou és en saber allò suficient. És a dir, que potser i a partir de la base que bona part del que circula o està exagerat o no, o és imprecís, però en canvi el que sí que tothom pot fer és anar a la font oficial i estar al cas a la font oficial i de res més. Uh-huh. Jo sé que l'actitud, per dir-ho així, no és tant queixar-se que hi ha molta desinformació perquè hi és, i no és una cosa nova de la xarxa, encara que això ho complica més, sinó que sempre s'ha donat en casos d'epidèmies o de risc d'epidèmia, que tots plantegem moltíssimes hipòtesis. Jo em conformaria amb que si tota l'opinió pública, doncs, en lloc de pensar que tots són informacions fiables, ho plantegem com que són hipòtesis plausibles o possibilitats, ja baixa una mica tot, ja no és qüestió, bueno, doncs són hipòtesis, no res més. S'ha de sempre preguntar, i això està confirmat, i quan un fa aquesta segona pregunta, això està confirmat, doncs el 95% del que circula desapareix.
I clar, la meva pregunta ara és, hi ha interessos ocults en generar aquestes notícies falses o acaba sent fruit del desconeixement?
Sempre que hi ha una situació d'aquestes, apareixen les teories de la conspiració i les explicacions tancades, per dir-ho així, no? De que si apareixen tants bulos és perquè hi ha una mà oculta. La meva opinió és que opinió a partir de l'estudi del fenomen del rumor és que aquestes teories de la conspiració apareixen sempre, hi hagi o no hi hagi conspiració, m'explico? És a dir, que tot, molta gent s'ho pregunta per què, perquè d'entrada li sembla que això no té una explicació clara, i com que no té una explicació clara vol dir que hi ha algú al darrere. Normalment mai és ben d'així, d'acord? No hi ha una mà oculta. Hi ha persones que treuen profit d'aquest estat psicològic, no? La gent està molt preocupada i jo venc màscares, pues, si la preocupo més i en venc més, pues és plausible que ho podria fer. En el cas concret no està demostrat a dia d'avui res. No està demostrat res sobre l'origen, no està demostrat res sobre que hi hagi indústries que ho pretenguin, no hi ha cap vinculació confirmada que pugui donar raó d'aquest, si pugui donar crèdit a una teoria de la conspiració. Vaja, i m'estranyaria molt.
Doncs ens quedarem amb aquest consell del Marc Argemí, que és, en qualsevol cas, posar en dubte tot allò que ens arriba des dels mitjans de comunicació i les xarxes socials en aquesta voràgina informativa en la qual vivim tots, i sobretot sempre, sempre recomanació anar a les fonts oficials per conèixer de primera mà què és el que està passant i quins passos cal seguir. Marc Argemí, gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a tots.
Notícies Migdia.
És una altra de les notícies del dia. El president del Partit Popular a Sabadell, Esteban Gessa, denuncia Matías Sarracán i Juli Fernández de la Fiscalia per la compra de l'art tèxtil. Gessa considera que els aleshores alcalde i tinent d'alcalde són els responsables polítics d'aquesta operació, que ha suposat pagar amb diners públics 6 vegades més per aquesta nau que els propietaris anteriors al clan Jodorowsky.
El líder popular assenyala que els Mossos estan investigant un possible delicte de blanqueig de capitals per part d'aquesta família, però considera que cal anar més enllà. Per Gessa, la compra per part de la l'Ajuntament també podria suposar un delicte o, com a mínim, una mala gestió.
Yo lo que pongo en conocimiento de Fiscalía es que averigüen, porque evidentemente, y vosotros sabréis, o sea, y es clarísimo, es decir, esto huele a pescado muerto, es decir, huele a pescado muerto, pero simplemente echándole un vistazo a esa plusvalía de 6 veces más, ¿vale? Entonces, yo evidentemente, yo no voy a acusar a nadie, porque no acuso a nadie. Pero sí que pongo en conocimiento de Fiscalía y denuncio, pues cómo se ha producido todo esto.
Gessa també reclama que s'aclareixi quins tècnics van signar l'informe de compra i es depurin també responsabilitats amb ells.
I no ens movem de Covadonga, perquè el president de l'Associació de Veïns ofereix al barri per provar la recollida selectiva porta a porta. José Luis Fernández considera que l'orografia del barri, limitat pel riu, la Gran Via, l'hospital i el tanatori, és molt adequada per fer aquest tipus de proves pilots. Són declaracions al programa Al Matí.
Per provar el tema del porta a porta, per exemple, si funcionaria, si no funcionaria, si bosses amb xip... Bueno, nosaltres sempre estem disposats a ser laboratori i ens agrada innovar, millorar la ciutat, i si la millora arriba a la ciutat gràcies a haver provat el barri, doncs quin gran honor.
Fernández, però, considera que el principal repte de la zona és millorar la mobilitat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Una mobilitat que passa obligatòriament per regular el trànsit del carrer Covadonga. Fernández assenyala que els vehicles circulen a molta velocitat per aquesta via i proposa que l'aparcament dels cotxes vagi canviant de vorera per frenar la sensació que la via és recta i sense obstacles. Entre els temes que preocupen el barri hi ha la construcció dels pisos de l'art tèxtil, que poden generar ombra tecnològica a les cases baixes, i també la rehabilitació del Passeig de la Revolució. També volen potenciar el campus universitari Itàlia del barri.
Més formació per als Mossos d'Esquadra, els professionals sanitaris i serveis socials per fer front a l'ablació femenina. Aquesta és la demanda de la presidenta de l'Associació de Dones Africanes de Sabadell, Mariama Camera, coincidint amb el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina. Tot plegat davant d'una pràctica que afecta 140 milions de dones al món cada any i que suposa un risc per a 3 milions més.
Segons Camera, cada cop hi ha més consciència aquí del que suposa la mutilació genital femenina, però els països d'origen dels nouvinguts encara és una pràctica molt estesa. Per això insisteix que cal establir un protocol d'actuació que afecti a tots els actors possibles. Ho ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Mossos, los médicos, se tienen que informar más. Se tienen que evitar saber más o menos a de qué familia, de qué raza, de qué cultura. Por ejemplo, si hablamos de Senegal, la raza Olof no lo hace. Pero, y no solo en Senegal, los profesionales que están aquí a nivel podrían sensibilizar y aprender más. Es que yo creo que no pierden nada de aprender más y saber más.
Durant el 2019, els Mossos han intervingut en 11 casos de sospita de mutilació genital femenina menors, però hi ha molts casos que no s'han pogut aturar.
Qüestions de la jornada en format més breu. Més de 6 milions d'euros, aquesta és la xifra que costarà reparar els danys del temporal Glòria al Vallès Occidental.
Exacte, uns diners que el Consell Comarcal espera que la Generalitat aporti d'aquí poc, ja que si no, en alguns ajuntaments podrien patir problemes econòmics. Carles Rodríguez, vicepresident tercer i conseller de Territori i Transició Ecològica, afirma que aquests temporals cada cop seran més freqüents i que, per tant, els ajuntaments han de començar a prendre mesures.
Adaptar tot el que és l'orografia dels nostres pobles de ciutat a aquestes ventades. Doncs, si sabem que patirem vents forts, doncs haurem de fer tot un inventari d'arbres, de construccions que puguin veure's afectades i preparar-les per què pugui passar.
El municipi més afectat és Barberà del Vallès, on els danys s'han quantificat en gairebé 4 milions d'euros. A Sabadell, la reparació del temporal Glòria costarà 240.000 euros.
Segona jornada del judici a 13 CDRs que es van encadenar a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el febrer de 2018, entre els quals hi ha dos sabadellencs.
Els acusats han al·legat que van fer en tot moment ús del seu dret de protesta pacífica contra l'article 155. La Fiscalia, única acusació del cas, demana 2 anys i mig de presó per un delicte de desordres públics per als 11 acusats que es van encadenar. Per als altres dos, demana un any de presó per haver donat puntades de peu i de puny als Mossos mentre els estaven desallotjant.
I avui comença el cicle de documentals musicals de l'Estruc que coordina Nando Caballero i ho farà amb la pel·lícula Champán para Todos de la sabadellenca Lola Paz. La producció repassa la trajectòria de Sergio Algora, el líder del Niño Gusano. Com totes les sessions, es podrà veure al bar de l'Estruc a les 9 de la nit i de forma gratuïta.
A partir d'avui, cada primer dijous de mes, hi haurà una projecció d'aquest cicle de documentals musicals. Per al seu coordinador, Nando Caballero, aquest format és un dels millors per explicar històries de la música.
És un format molt adient per explicar coses relacionades amb la música, no? Gravacions, biografies de músics. I sí que és cert que el documental musical doncs és força important. També hi ha el social, hi ha molt tipus de documentals, però sí, la música i el documental és una cosa que fa temps que està lligada.
Entre aquestes històries hi haurà el treball del mateix Caballero, Sonido Mosca, sobre l'escena rockera dels 60 a Barcelona. Adrià Puntí també serà un dels protagonistes d'una de les sessions, així com el grup de punk Pantina Dula o el paper de la dona en l'escena del Sound System de Barcelona. El cicle s'allargarà fins al mes de juny.
I la ciutat de Sabadell necessita un nou teatre. Així ho ha assegurat Mirna, la cambra presidenta de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell.
Jo no ho veuré segurament, però s'ha de fer un teatre d'òpera. O del contrari. És que si Sabadell fa un teatre d'òpera, pujarà com l'espuma a Sabadell.
La soprano considera que el Teatre de la Faràndula s'està fent vell i que el municipi necessita revitalitzar-se amb aquest aspecte. Per això demana la col·laboració d'empresaris que vulguin donar suport a la cultura per desenvolupar l'antic projecte de la Ciutat de la Música. L'havia impulsat l'exalcalde Bustos i havia de fer-se el solar de l'aparcament de l'Eix Macià, tot i que recentment l'Ajuntament ha proposat aquesta mateixa zona per ubicar els jutjats i l'Escola Municipal de Música.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. Amb Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
4 minuts per arribar al punt de les 2. A aquesta hora compareix el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de la trobada que ha mantingut al Palau de la Generalitat amb el president Quim Torra. Acaba de dir que avui és el dia que ha de començar el diàleg. Ha dit: necessitem recomençar després d'aquesta reunió. Més coses que han transcendit ja de la trobada. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs, segons sembla, Sánchez proposa posar en marxa aquesta taula de diàleg al mes de febrer. També anul·lar la sentència a l'expresident Lluís Companys i complir amb la disposició addicional de l'Estatut en referència a la quantitat que la Generalitat ha de rebre dels pressupostos generals de l'Estat. Segons el periòdico, aquests serien els punts més destacats del document que Sánchez ha lliurat a Torra a la reunió d'aquest migdia. També s'inclourien d'altres que contemplen possibilitats en matèria de regeneració democràtica, política social i infraestructures.
Sánchez acaba de dir també que cal reprendre el camí de la política i deixar de banda la judicialització. I el ple del Parlament ha aprovat la creació d'una comissió per investigar la violència durant el referèndum de l'1 d'octubre.
La iniciativa impulsada per Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú i la CUP ha rebut el suport d'aquests grups i l'oposició de Ciutadans, PSC i el PP. La comissió pretén documentar els exercicis de violència institucional, diu textualment, durant l'1 d'octubre, analitzar la preparació, coordinació, participació, perpetració i implicació en fets violents, determinant els responsables i estudiar les formes de reparació.
I avui ha mort una de les llegendes de Hollywood.
La contraportada.
Es tracta de Kirk Douglas, que ha mort als 103 anys, protagonista de gairebé un centenar de pel·lícules com la mítica Spartak de Stanley Kubrick, que el va catapultar a la fama. A les portes de la gala de lliurament dels Oscars, Douglas va endur-se l'estatueta honorífica l'any 1996 per més de mig segle de carrera. També va estar nominat a l'Oscar com a millor actor en 3 ocasions, però mai es va arribar a fer amb ell. L'especialista en cinema sabadellenc Vicenç Callarissa ha fet aquesta anàlisi de la figura de Kirk Douglas.
El tòpic que corre avui de que aquest Douglas era l'últim dels grans clàssics dels vells estudis de Hollywood, de quan les estrelles pertanyien a un estudi, és cert. Ell i l'Olivia de Havilland, també amb més de 100 anys, eren els últims. Kirk Douglas era un d'aquests actors que feia de tot, des de westerns prou coneguts i vistos moltes vegades a televisió, com El último tren a Gung Hill, Duelo de Titanes o Camino de Aragón, fins petits clàssics del cine negre o pel·lis de guerra, Los héroes de Telemark, L'Art de París, són exemples prou coneguts. Però hi ha una part en la seva vida i la seva biografia. Los Vikingos, el gran clàssic d'aventures. Senderos de Glòria, on Stanley Kubrick li va donar el paper protagonista i on Douglas va finançar el projecte. El Loco de Pelo Rojo, un biopic sobre Vincent Van Gogh que li va aportar el reconeixement de la crítica. I, sobretot, Espartaco. Douglas es va encarar amb la famosa caça de bruixes de McCarthy contra el comunisme i va demanar al guionista Dalton Trumbo, perseguit llavors, el guió de la peli i va aconseguir que el seu nom, el de Trumbo, sortís als crèdits. Mai va aconseguir un Oscar, tot i estar nominat, fins al 1996, quan li van donar l'honorífic.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb Toni González de les vies de so. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.